I a aquesta hora del matí estem molt contents de poder saludar aquí a Ràdio Capital en Pau Sabrià. Pau, bon dia.
Bon dia.
En Pau Sabrià, tots els mitjans de comunicació d'aquí i de tot el país vam rebre la setmana passada un comunicat contundent d'en Pau Sabrià en què es queixava d'una situació molt concreta i que volem que ens expliqui ell mateix. Abans de que res, l'hem de presentar. Pau Sabrià, ets de Finestra. Qui ets tu? Qui és Pau Sabrià?
Bé, jo sóc de Parlavà, que és un poble mig al Baix Empordà. Tinc 18 anys. En la casa tenim vaques de net i des de ben petit doncs, que sóc un apassionat de les vaques i un enamorat de la natura i de la terra, i a més tinc la sort de poder estar estudiant segon de veterinària a la Universitat Autònoma de Barcelona, que també és un somni fet realitat des de ben petit.
El comunicat que vas enviar als mitjans de comunicació aquesta setmana passada es titulava «Sobre la crisi del sector lleter català» i començava amb una frase contundent. El sector lleter català passa per un dels moments més crítics de la història. Per què vas decidir fer aquest comunicat, aquesta carta, que per cert està molt ben escrita, és molt contundent i repassa clarament quins són els problemes del sector lleter de casa nostra?
Bé, perquè la situació, tenim una situació del sector francament molt crítica i molt complicada. Estem cobrant la net al mateix preu que la cobraven els meus pares quan eren petits, 0,30, 0,32 euros al litro, i ja veníem d'una situació doncs, cobrant aquest preu de la net amb uns costos i amb uns marges molt, molt estrets, però és que ara ens hem trobat que els costos de les matèries primes s'han enfilat fins a valors mai vistos. I estem parlant del preu dels cereals, estem parlant del preu de la llum, del gasoll, dels recanvis, i ara ens trobem doncs, que estem venent la net sota preu de cost, amb l'afegit a més que produïm un producte fresc que no podem emmagatzemar en més de 2 dies, i això doncs, ens deixa a mercè dels grans distribuïdors. I què fan aquesta gent? Doncs estan venent la net a les grans superfícies utilitzant-la com a producte reclam, i crec que això és una situació molt greu. I tenia ganes d'explicar doncs, aquesta situació i d'explicar aquesta realitat tan crua que per la que estem passant les famílies ramaderes del país.
Volem repassar una mica quines són les situacions que ara ens resumies i que explicaves molt detalladament en aquest comunicat. Quant temps fa que la vostra família, la teva família, us dediqueu al sector lleter? Quina és l'ocupació de la vostra família?
Bé, a casa tenim vaques doncs, podria dir gairebé des de temps immemorials. Ja van començar, doncs, com a la majoria de cases de pagès de la comarca, doncs, els meus besavis, tinguent una o dues vaques, igual que com tenien una truja i s'engreixaven un porc, i tenien 4 gallines, i representava molt bé, doncs, crec que això, el model d'economia circular, d'autosuficiència, i que malauradament crec que s'ha d'anar perdent i que hem d'intentar recuperar. I després els meus avis doncs, van a poc a poc anar creixent, i el meu pare doncs, ha agafat el llegat que li van deixar els meus avis, i avui dia doncs, tenim una granja familiar, de tipus familiar, amb munyint 120 vaques.
Sou la família, si no m'equivoco, és Campou, a Parlavà.
Sí, sí, sí.
Clar, això feia referència en el comunicat als valors de la família que vol seguir vivint i tenir sentint propers, però que el sistema econòmic actual no et permet.
Sí, efectivament, doncs crec que els masos de pagès i encara el tipus de ramaderia familiar doncs, representa una manera de fer i una manera de ser i una manera també d'entendre la vida que s'ha anat perdent al llarg dels anys. I explicava doncs, el tipus aquest de model que he comentat abans breument, d'autosuficiència, d'economia circular, de cada casa doncs, produir-se tot el que menjaven, i crec que avui, per exemple, aquest model doncs, encara el representa en bona part les granges familiars. I aquí crec que hi ha un exemple molt il·lustratiu, que és que en els camps, els pagesos i sembrem farratge, i aquest farratge que sembrem als camps, que manté els camps verds, és la font principal de fibra de la que s'alimenten les vaques de net. I amb els fems de les vaques en fem l'adob d'aquests camps. Per tant, aquest cercle tancat que representa molt bé doncs, aquest model que hem heretat dels nostres avantpassats.
Últimament, el sector lleter, de fet, tot el sector ramader ha estat a l'ull de l'huracà per la qüestió del canvi climàtic, no? Perquè, de fet, des del Departament d'Agricultura i Acció Climàtica es parlava aquestes setmanes de limitar el nombre de caps de bestiar que es poden conrear, el nombre de noves extensions, etc. Però tu en el comunicat dius que realment vosaltres no sou els causants, els petits ramaders, no sou els causants d'aquesta situació del canvi climàtic, sinó que a més teniu la clau per fer-hi front, per fer front a l'emergència climàtica. Quina és aquesta clau?
Sí, bé, en aquest sentit, un parell de coses. Primer, nosaltres, i parlo en nom meu, però crec que parlo en nom també de molts ramaders, de granges de tipus familiar, no estem a favor d'aquestes macrogranges que s'han anat implantant, perquè justament els grans perjudicats de que s'implantin aquestes macrogranges també en som els petits i mitjans ramaders. Per tant, en aquest sentit, deixar molt clar això. I després, doncs, últimament se'ns ha acusat, fins i tot molt injustament, crec, de ser els grans causants del canvi climàtic, com bé deies, quan tenim un paper, crec, imprescindible per frenar-lo. I per què? Doncs perquè els pagesos, els ramaders, són els que tenim cura dels camps, els que mantenim els camps verds, i que tinguem els camps verds doncs és un factor clau, per exemple, per prevenir incendis, i crec que ha quedat molt clar en els últims estius doncs que els llocs on hi havia els camps nets, els camps verds i els boscos cuidats i els boscos nets, per tant, el risc d'incendis és molt més baix i quan es produeixen doncs ens permet actuar com a tallafoc. I després també, perquè és que a part d'aquest paper primordial que comentava, aquell exemple abans del cercle tancat, del camp, dels camps verds, no obtenim el farratge, del farratge alimenta les vaques, de les vaques, dels fems de les vaques, en fem l'adob dels camps. Això crec que també és un valor afegit en aquest sentit i en la lluita contra el canvi climàtic. I després també perquè, a part d'aquest paper primordial, el fet de fixar gent al territori crec que és un dels grans valors i un dels grans actius que tenim les granges familiars, perquè d'una granja familiar en viu la família ramadera, per descomptat, però també en viu el veí que els ajuda en les feines del camp, en viuen els veterinaris de la zona, en viu el mecànic i el lampista del poble, la cooperativa de pinsos, i així anar fent. Per tant, doncs, aquest teixit i aquest paper tan imprescindible que tenen les granges dels pobles.
I a banda també se us ha criticat molt, no, per la estic dient se us ha criticat i no és així, sinó que des d'alguns col·lectius han criticat una part del sector ramader per diuen males condicions del bestiar, que segurament hi ha casos en què existeixen en espais més extensius, però desmenteixes totalment que això passi en les petites en el cas dels petits pagesos, petits ramaders d'aquí de casa nostra, no?
Sí, bé, és el que deia, crec que injustament doncs se'ns ha acusat de no tractar bé les nostres vaques, fins i tot en algun cas de maltractar-les. Crec que això és totalment fals, perquè el nostre compromís amb el benestar animal doncs és absolut. I per tant, refermar-me amb això, de que el nostre compromís amb el benestar animal és absolut i fa molt mal doncs, quan tu, per exemple, a casa, doncs, jo ho visc molt, em conec totes les vaques, a casa totes les vaques tenen nom i tenim una pressa especial per cada una d'elles, doncs que després vinguin a dir segons què, sense fonaments i moltes vegades desconeixent la realitat d'aquestes granges.
Heu rebut protestes en la vostra granja?
No, en el nostre cas particular no, però sí que doncs, per grups de WhatsApp de ramaders de la zona doncs, sí que hi ha hagut algun cas i fa mal.
Mm-hmm. Clar, tu dius, jo no em vull fer ric fent de pagès, però ni ric ni pobre, vull dir, pots guanyar la vida encara que sigui d'una forma bàsica fent de pagès en aquests moments?
Ara mateix, i ho torno a repetir, la situació i la realitat és molt complicada, perquè és que vendre la llet sota preu de cost no és sostenible ni a curt ni a llarg termini, perquè hi estàs perdent diners i al final, si actualment, doncs, amb les condicions actuals, no t'hi pots guanyar la vida. I per això, justament, estem fent tots aquests esforços, totes aquestes mobilitzacions per aconseguir, doncs, revertir aquesta situació i que la gent de pagès i els ramaders i les granges familiars, doncs, ens podem guanyar la vida amb el que realment ens agrada.
Ho dèiem a l'inici, eh? Tu ets tens 18 anys, estàs estudiant veterinària i dius... És injust perquè no et pots, en aquest comunicat, no et pots incorporar a formar part de l'empresa familiar si estàs estudiant, en el meu cas, veterinària, perquè llavors limita el dret a accedir a ajuts. Per què passa això? Què és el que passa?
Sí, bé, aquí hi ha un tema, suposo que burocràtic o administratiu, d'una llei que crec que no es va fer pensant-la prou bé, que és que si tu, per exemple, ets un jove ramader que estàs estudiant, i en el meu cas, doncs, com has dit, veterinària, doncs no et pots incorporar a formar part de l'empresa familiar. I què passa? Doncs el fet que hi hagi joves que en formin part, doncs et dona molt més punts a l'hora d'accedir a certs ajuts. I en el nostre cas, doncs, com que jo no m'hi puc incorporar perquè estic estudiant, la qual cosa crec que és, a més estudiant veterinària i agradant tant com m'agraden les vaques, crec que és un contrasentit i una incoherència, doncs, important, després ens limita l'hora d'accedir a certs ajuts per modernitzar la granja, per fer-la més eficient i també per, vaja, en aquest sentit.
Mm-hmm. Clar, i després parles, per exemple, del dret de poder fer dies de vacances, de festa, de poder tenir una vida normal, no? com la que tenen altres persones que treballen en altres sectors.
Sí, efectivament, doncs últimament, doncs, està molt bé perquè sentim a parlar molt de drets, però sovint quan se'n parla no es fa referència al dret dels ramaders, al dret dels pagesos. I per exemple, entre altres, doncs, el dret de poder fer dies de festa, de poder fer vacances, perquè si contéssim les hores que un ramader passa a la granja o al camp, doncs dissabtes i diumenges i festius i plogui, faci fred, calor o nevi, doncs si ho traslladéssim a qualsevol altre sector, doncs potser molta gent reflexionaria i fins i tot es posaria les mans al cap. I també parlant de drets, doncs el dret, per exemple, i em torno a refermar, a cobrar un preu just pel producte que produïm. Mm-hmm. I el dret, per tant, de poder-nos guanyar la vida amb el que fem, i crec que això ens ho mereixem i que ha de ser un dret bàsic.
Clar, i dius també, clar, només al Baix Empordà, en el que queda d'any, tancaran 8 granges de vaques de llet. Això, clar, són 8 granges, són 8 negocis que en qualsevol altre sector, el que deies ara, no? si ho traslladéssim a qualsevol altre sector, ens estaríem posant les mans al cap.
Sí, és que la situació, doncs, és molt complicada. I no només és que tenquin 8 granges, que per si sola, doncs, la xifra ja impacta i crec que és aclaparadora, sinó que, a més, si tenquen aquestes 8 granges, vol dir que desapareixen 8 masos amb centenars d'anys d'història i també d'històries, i que desapareix aquesta manera de fer que comentava i aquesta manera d'entendre la vida, i que el veí que, i ho torno a repetir, el veí que els ajuda amb les feines del camp, doncs també en queda ressentit, i els veterinaris de la zona, i el mecànic i el lampista del poble, i la cooperativa de pinsos, perquè, ho torno a repetir perquè és que crec que és molt, molt important, que d'una granja familiar no només en viu la família ramadera, sinó que en viu molta altra gent, i crec que això ho hem de tenir molt clar. I si volem mantenir els pobles vius, igual com, per exemple, crec que és imprescindible que recuperem les escoles rurals, també és imprescindible que hi hagi granges familiars.
M'agradaria felicitar-te pel comunicat, perquè repasses tots els detalls de la situació que esteu vivint. En quin moment decideixes fer aquest comunicat i enviar-lo als mitjans de comunicació? Perquè realment, vull dir això, felicitar-te perquè com a mitjà de comunicació, quan ens arriba un comunicat com aquest, no podem fer res més que trucar a la persona que ens l'ha enviat i que ens ho expliqui tot ella mateixa, perquè està claríssim tot i la situació és bastant important.
Bé, primer, moltes gràcies. I, doncs, quan decideixo fer-lo? Doncs bé, doncs, quan estem davant d'una situació, doncs, tan complicada, com he dit, doncs, visc molt el sector, perquè és que des de petit, doncs, a casa, doncs, és que, vull dir, el meu futur passa, tinc clar que el meu projecte de vida passa per viure pagès i de pagès, m'agraden molt les vaques, i tenia d'explicar la situació que estem vivint, i també explicar-la des del punt de vista d'un noi crescut a pagès que vol seguir amb el negoci i que a més està estudiant veterinària. I també m'agradaria afegir que tenim doncs, una comarca crec que privilegiada com és el Baix Empordà, i en part si tenim la comarca que tenim i si quedem per exemple embadalits a la primavera quan veiem la corda florida o l'ordi quan comença a espigar per Sant Jordi o els camps llaurats, és perquè darrere doncs, hi ha una gent que són els pagesos, que són els ramaders, que treballen els camps, que els sembra i que tenen cura de l'entorn. I crec que això ho hem de tenir en compte i és molt important. I perquè el Baix Empordà doncs, no pot ser només el lloc on venen una gent de fora a l'estiu a emplenar restaurants, la qual cosa està molt bé, o venen una gent els caps de setmana que hi tenen les segones residències i venen a més a les cases rurals en tant doncs, disfressats amb aquests barrets de palla i amb aquestes espardenyes de veta. I no, doncs això està molt bé, però és que el Baix Empordà també és un lloc on hi ha granges familiars i un lloc on hi ha els pobles vius, on hi ha vida els 365 dies l'any, i crec que això és un actiu molt important que hem de preservar.
I aquest comunicat, perdoneu els oients que hi faci tanta referència, perquè realment l'hauríeu de llegir, perquè és com un article periodístic, el comunicat. És com un article d'opinió que s'hauria de publicar directament en els mitjans. Però és que està molt bé perquè després de les queixes i les protestes i les denúncies hi ha un apartat en què dius «I com es resol aquesta crisi?». Suposo que això, respondre aquesta pregunta, t'ha costat molt de temps de pensar-hi, però hi dones una resposta clara.
Sí, bé, tenim, i aquesta crisi no només és econòmica, sinó que també crec que abraça molts més fronts, i és una crisi social, i és una crisi demogràfica, i és una crisi també cultural. Però per resoldre la part econòmica, crec que l'única manera és establir una llei, i crec que l'administració ens ha d'ajudar i ha de ser capaç de fer-ho, que fixi el preu mínim de compra al productor i de venda al consumidor. I d'aquesta manera doncs, evitaríem l'especulació, evitaríem el fer servir la llet com a producte reclam a les grans superfícies i, a més, m'agradaria incidir en això. Tenim un sector on gairebé tot està estrictament regularitzat, portem un control, per exemple, acurat dels medicaments que utilitzem, dels adobs que portem al camp, la qual cosa doncs, em sembla molt bé, però al canvi el preu del producte final que produïm, en aquest cas la llet, queda fora d'aquesta regularització i això crec que és una incoherència i un contrasentit molt gran. Per tant, em refermo a això. L'administració ha de ser capaç de fixar una llei, d'establir una llei que fixi el preu mínim de compra al productor i de venda al consumidor.
I l'última frase d'aquest comunicat diu: «M'agradaria que els meus fills un altre dia puguin tenir una societat en la que no hagin d'escriure cartes defensant el dret de fer possible els seus somnis». Imagino que el teu objectiu és inculcar als teus fills, quan els tinguis, recordem, 18 anys, aquest mateix sentiment, no?, pels valors familiars i per la tradició de la família.
Bé, sí, jo he tingut la sort de poder créixer, de poder conèixer els meus avis, de passar molt temps amb ells i els valors que em van ensenyar els meus avis, com per exemple el valor de la paraula, que malauradament doncs, s'està perdent, el valor, per exemple, de saber treballar la terra al seu moment òptim, el de menjar cada temps el que la cultura el dona i després també aquesta cultura de l'esforç, del no rendir-se mai, del treballar, del cas de treballar molt per aconseguir el que vols, que tots aquests valors, totes aquestes maneres de fer i d'entendre la vida d'una gent que van treballar molt, com eren els meus avis, perquè nosaltres poguéssim tenir una societat millor i un futur millor del que van viure ells, doncs tot aquest amor per la terra jo m'agradaria ser capaç de transmetre als meus fills i que si un altre dia ells volen seguir també per aquest camí doncs que se'ls hi permeti fer i que no hagin de renunciar a això, perquè si és el seu somni doncs crec que tots hem de poder fer els nostres somnis realitat.
Recordeu el seu nom perquè ens sentireu a parlar. Pau Sabrià Lianyo, de Parlavà, pagès i estudiant de segon de veterinària de la Universitat Autònoma. Gràcies per passar avui pel Supermatí, que tinguis molt bon dia i fins aviat.
Moltes gràcies, bon dia.